Als estudis de Ràdio Castellà hi tenim el David Triviño. Ell ha escrit i publicat ja 3 novel·les. Tot i això, ell es defineix més com a creador que com a escriptor. Ara ens ho explicarà. Bona tarda, David.
Bona tarda, què tal?
I al seu costat, Jaume Clapés. Què tal, Jaume?
Hola, bona tarda. Bona tarda, molt bé. Carme, i tu?
Jo molt bé. Estem estupendo. Aquí a l'espera de conèixer una mica més del David Triviño, que en l'entradeta nosaltres explicàvem que es considera més creador que escriptor, això que ens ho expliqui ara mateix. Però jo et preguntaria, David, creador de què?
És una bona pregunta per començar. Molt lleugereta, per un dimarts tarda. Aquí, el connectem.
Tens una mica d'aigua al costat?
És que, sí, hem fet una mica de uns orujos abans de començar.
Molt bé.
No, la veritat és que sóc una mica, ho parlava abans amb el Jaume, una mica antietiquetes. Llavors em costa una mica etiquetar-me o quedar-me amb algú amb l'etiqueta més reduïda, no? Llavors, creador engloba més que escriptor. Jo he dirigit teatre, el Jaume ho sap bé. He fet adaptacions d'obres teatrals, dissenyo els meus cartells, maqueto les meves novel·les, he fet dissenys de portades i també escric. Llavors, mira, escriptor passa per sobre de la resta, passa creador. Creador em sembla com una etiqueta més gran. Posats a posar-nos una etiqueta, doncs m'agradava més aquesta, no? Perquè al final a mi el que m'agrada és aquest concepte de crear l'univers, de crear el personatge, de després posar una paraula rere una altra. És una conseqüència d'aquesta causa, no el fet en si, no? No sé si m'explico gaire
bé. Sí, vindries a ser una mica un home del Renaixement, no?
Sí, porto barba també, no em veus.
T'imagines?
Una mica Leonardo, Vitruvio. Bueno, no, m'agrada, sempre m'ha agradat tocar diverses tecles, perquè penso que a la vida hem de saber fer una mica de tot, i bé, bueno, doncs, a vegades també els que hem començat com a autopublicats ens ho hem de fer tot, bàsicament, per un tema econòmic i de suport. Uh-huh. Llavors ja t'acostumes una mica a fer-ho tot.
I si et posem amb l'etiqueta reduïda d'escriptor, dèiem, novel·la negra. La segona part de l'etiqueta és ben bé aquesta o t'agrada escriure, no sé, el que...
No és negra. Al final, l'univers negre, per mi, sempre ho he definit molt, això, quan he escrit les meves novel·les, perquè, de fet, per mi l'univers negre, l'univers noir, no?, m'agrada a mi dir-li, em neix molt d'aquestes pel·lícules dels anys 50, 40, 50, del típic negre, el típic negre de Shiel Hammett, El Com Maltès, McCann, que és aquell negre... I, clar, dir-li una novel·la negra escrita actualment, això, a mi no m'acaba d'encaixar molt. Però és evident que, per vendre una novel·la, perquè algú sàpiga de què va, per tenir una idea, més enllà de la sinopsis i del títol, està bé categoritzar-la en, no?, contemporània, negra, misteri, thriller, crims. Sembla que si no ho fas així, et perds una mica d'on estàs, no?, de qui ets i de què escrius.
Clar.
I entrant una mica ja en les novel·les, no?, ens podries explicar, de moment són 3 publicades, ens podries explicar una mica cada una... Quin cognom tindria? Si novel·la negra i què més? I una mica de cada novel·la, d'on neix?
Bueno, jo trauria el negre, no? Perquè són de misteri. Són negres, també, perquè hi ha... Això sí que ho tenen les tres. El protagonista de les tres novel·les, que no és el mateix, a dir, no és una trilogia, sí tenen molts trets dels personatges de novel·la negra protagonistes, perquè recordem aquest Humphrey Bogart, el Com Maltès, per exemple... Tots aquests detectius tenen un trencament interior molt fort, no? Molts són alcohòlics, també per l'època, però molts tenen problemes personals, són una mica, no antiherois, però sí és aquell heroi que no vol ser-ho, que ho fa a desgana, que no acaba de ser l'heroi, que tu empatitzes amb ells, però és un tio que dius, pues igual al carrer tampoc el saludaria, no? No són simpàtics, no són agradables. Llavors, això sí que és algo que jo he fet, que m'he fet molt meu, en la creació dels tres protagonistes de la novel·la, que són personatges... Bueno, directament, a Caníbal, el protagonista és un criminal, a Obsession és una cosa mixta, i a Matadero també acaba un nen que per certs traumes acaba també sent un assassí, no? Llavors, potser la més negra, com el que entenem com a negra, és a dir, un detectiu que investiga un cas on passen coses i és un policia, és Caníbal, que és l'última, i la resta són més thriller, criminal, novel·la de crims... Seria una mica això.
I de què anirien? Matadero, per exemple?
De fet, jo sempre els dic que són com un tríptic, perquè normalment la novel·la, una de les novel·les, acaba amb l'aparició d'un personatge que serà el protagonista de la següent novel·la. És a dir, totes estan com relacionades, però no segueixen. És a dir, això són com... És el que a mi m'agrada d'aquests universos compartits. Podríem dir Marvel, no sóc un gran fan de les pel·lícules de Marvel, però sí que tu pots tenir un cameo d'un personatge que tu no saps qui és, però si tu has llegit la novel·la anterior, sí saps qui és. Sí, tot i que passen en etapes molt diferents, perquè Matadero passa poc després de la Dust Bowl dels deserts de Nebraska i Nevada als anys 30 i 40, Obsession se'n va més als 60 i Caníbal és més als 90. És a dir, que el protagonista normalment a l'anterior és un bebè que creix i per alguna cosa que li ha passat o no a la novel·la anterior desenvolupa unes certes trames i unes certes històries. Per tant, tot i que no estan escrites en aquest ordre, sí que tenen un cert món... Que a vegades quan dic món compartit, la gent s'imagina el Senyor dels Anells o algo que m'he inventat jo, com molt feixuc, i no, perquè és un món bastant real, no? Jo treballo molt amb referències de història i del món real i de béns reals per intentar avançar la trama, per tant, són així. Podríem dir que Matadero és... Com es crea, com és la psicologia d'un criminal, d'un nen que per certes idiosincràcies que li passen acaba sent un assassí. Obsession és com una persona que té molta obsessió amb les coses, no? Una mica, com, li diríem un toc ara a nosaltres, però com molt exagerat, pot arribar a fer el que sigui per aconseguir aquesta obsessió, tot i volent ser bo, potser acaba fent coses que no ho són, no? I Caníbal és... I no és spoiler el que us diré ara, perquè a la sinopsi s'ho posa, no? És un detectiu, doncs, que per una situació en creixes seves que s'expliquen a la novel·la, acaba necessitant menjar carn humana per sobreviure. Llavors, ell és policia, vol ser bo, no? I aquesta moralitat com l'aplica a soc caníbal i vaig a menjar gent que està morta. De fet, a la novel·la, ja m'ho sap bé, hi ha algunes receptes al principi de cada capítol.
Ostres, tu, ens faltava això.
Sí, sí. Receptes en parts de cossos humans.
Mandonguilles, eh?
Morcilles caseres.
Sí.
I escolta'm...
Però sempre són molt psicològiques. Sempre intento que la psicologia del personatge... Clar, perquè si aquest personatge tu el fas molt dolent o molt blanc o molt negre, al final l'actor no empatitza i no acabes d'entendre aquest personatge. La gràcia és una mica entendre... Que hi ha persones que tenen una malaltia mental o el que sigui, i actuen d'una manera que per nosaltres pot ser raríssima, però que si ens ho expliquessin potser diríem, ostres, doncs igual, pobra persona, té les seves raons per actuar com actua.
Val, mira, un parell de qüestions que tinc per tu. Una cosa és el que escrius. A mi m'agradaria saber què t'agrada llegir.
Res negre.
Ah!
Així sóc jo. Aquesta és mi vida. Sí, no, sóc molt poc lector de negre des de sempre, eh? Sóc més, jo tiro més... Per això molta gent, quan llegeix les meves novel·les, em diu que són molt cinematogràfiques, perquè tiro molt més de referència a thriller en cinema, no? Uh-huh. Estil Seven, estil... Jo què sé. Tot això que t'he parlat jo dels anys 40 i 50, en qüestions de ritme i de com narrar, m'agrada més això. I, en canvi, l'estil, soc molt més de contemporània, i, per tant, això també, el meu estil com a escriptor barreja aquestes dues històries, no? Que escric com molt contemporani en una història que a priori sembla molt negre.
I l'altra qüestió, que també és molt evident. Hem parlat de Matadero, Obsession i Caníbal. En castellà, t'és més fàcil?
Sí.
Sí?
Doncs mira, la veritat és que potser té part de raó de ser el fet de les meves lectures i les meves... Això que parlàvem del doblatge en castellà de les pel·lícules, no? Que potser... Com que jo em baso molt en aquest món molt cinematogràfic, m'he anat aquí. Però també és veritat que sóc molt mal lector de català quan l'autor no és català. Però també sóc molt mal lector de castellà quan l'autor no és castellà. Acostumo a anar-me a la versió original, si puc. Uh-huh. Amb les pel·lícules també, ara ja, eh? Però, llavors, clar, trobo que la meva veu en català no m'acaba de convèncer. Llavors l'haig de treballar. És simplement una qüestió com aquesta. També és veritat que s'obre un mercat diferent.
Una
qüestió de màrqueting. Per vendre a Sud-amèrica, sobretot amb el mercat Amazon, és molt potent, això.
Clar, perquè tens els llibres, els tens a tots per vendre online.
Sí, bueno, Caníbal està distribuïdora, és d'editorial tradicional, per tant, es pot demanar a qualsevol llibreria d'Espanya i alguns països de Llatinoamèrica, doncs de distribuïdora, com si fos un llibre d'anagrama o un llibre d'un altre editorial.
Has fet teatre. Què t'ha portat el teatre, en aquest com a creador?
Doncs no ho sé. Jo sempre, ara ho penso molt, no? Penso, quan no tinc temps per fer teatre perquè estic escrivint novel·les, penso que I tu saps molt bé, Jaume, que és molt immediat el teatre, no? A vegades jo escric una novel·la, la que estic movent ara, que no és negra, que no ha sortit encara publicada, ni té editorial, clar, la vaig acabar d'escriure potser fa un any, no? Revisions i tot, això no ho ha llegit ningú. Bueno, 4 o 5 lectors betes meus, però... I al teatre tu l'assages, fas l'obra i al final tens la immediatesa del públic, no? Tu veus, a més, tens aquí respirada, que la gent li agrada o no li agrada, però que ho veus al moment, no? És com molt més immediat. I potser, bueno, en una època de la meva vida on era més jove i potser dedicava el temps a altres coses, era aquella immediatesa, no? També l'escriptura és molt solitària. I assajar una obra, doncs no ho és tant, perquè sempre no estàs mai sol, pràcticament. Ja sigui pintant un moble, com assajant realment, com fent l'obra, no estàs mai sol. Això també ajuda a socialitzar, no?
Uh-huh. I ara dius que ja tens una novel·la escrita. Sí. Pots avançar-nos alguna cosa?
Bueno, és contemporània, no? És negra. De fet, jo m'he fet un canvi de nom a Instagram per fer una mica de diferenciació, perquè les negres eren molt negres. Tot i que no són negres, però entenem-nos, són molt... Són dures.
Sobre la foscor de l'ésser humà.
De la foscor, i aquesta nova no ho és, tot i que també tracta de salut mental. És més contemporània, és una ficció, doncs, més un drama, no, diríem. És una pel·lícula dramàtica que no una pel·lícula thriller. Llavors, volia diferenciar-me perquè, clar, la gent que esperava el meu Instagram o les meves publicitats o la meva web, com a Triviño, era com molt clar cap al negre. Llavors, com que m'he cantat un altre camí, he canviat. Estic movent editorials fa poc, estic esperant a veure cap on surt això.
I ara com et dius?
Aissuru, David Aissuru.
David Aissuru.
Per què? Un dia us ho explicaré, però no serà avui.
No? Avui no?
Bueno, m'heu de tornar a convidar.
Tu has fet bé, David?
Guaita, aquest xerrat.
Fal que per la següent, quan tinguis la següent novel·la, cap aquí a explicar. M'agradaria saber, David, perquè jo sí que et segueixo les xarxes i poses que escrius cada dia.
Sí. Tu com... Bueno, això és un repte que m'he marcat aquest any.
Vale, però és un procés creatiu d'una novel·la o simplement escrius?
No, perquè tinc diverses coses. Tinc una obra de teatre que estic escrivint. De fet, en tinc dos, però estic allà. Estic escrivint una novel·la que no és una novel·la, sinó que són molts microrelats que formen una novel·la, o sigui, formen una sola història. Estic també en una novel·la i m'estic documentant per una tercera novel·la, perquè aquí barregem moltes coses. Llavors, depèn del temps que tinc, un dia doncs, em tiro més a la novel·la, un dia em tiro més a fer un microrelat, no? que et requereix potser més concentració i més mala llet, perquè tu vols que tingui tantes paraules i no t'acaba de quadrar, i la novel·la potser flueix més, i en canvi el microrelat el vols acabar com més engestit en aquell moment. Llavors, tinc dies una mica de tot. Jo hice el dia 59.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que ja estic aquí, l'estic perdent el temps.
O sigui, encara no has escrit avui.
No, avui no fer res encara.
Home, però no te n'aniràs a dormir de seguida, vull dir, tens temps.
No, ara tindré aquells 15 minutets meus per un microrelat.
Per un microrelat?
Sí, avui faré un microrelat.
I, o sigui, en el nivell de procés creatiu, com... Ostres, és que jo penso en plantejar com es fa una novel·la. Per on comences? Primer tens una idea general de tot, els personatges van primer va el tema que vols tractar, què és el que et desencadena?
Jo suposo que cada escriptor té el seu procés, una mica. Jo sempre he sigut molt, i aquestes novel·les, Matadero, Obsession i Caníbal, i també la nova, són molt del personatge principal, no? Del que jo vull expressar sobre ell, i què haig de fer que li passi perquè aquest personatge no només s'entengui, sinó que arribi on jo vull que arribi, no? En aquest procés vital seu. Uh-huh. Per tant, tot el que li acostuma a passar, a part de ser entretingut o d'avançar la trama, intento que tingui una relació amb què vull explicar. Perquè això sí que sempre intento amagar, entre cometes, una trama com més reflexiva, una reflexió com més, no només de moralitat, sinó de com funciona el món, etc, dins d'aquestes novel·les com més entretingudes. Hi ha gent que l'ha pillat, sí, hi ha gent que no, sí, clar. Vull dir que intento sempre anar cap aquí. Sempre em ve, normalment, hi ha gent que diu, he vist una escena, un llac amb una llum, i m'ha vingut. Dic, pues quina sort que tens. Jo veig un llac amb una llum i penso, mira que llum bonita. I no em penso una novel·la. Però, en canvi, un personatge, o sigui, aquest personatge que fa això, per què ho ha fet? O sigui, on arriba a fer això? Per què ho fa? O sigui, com puc explicar jo que aquest tio ha fet això? I que la gent empatitzi amb ell i l'entenguin, no? I és una mica això. La nova novel·la té una mica de salut mental i de com s'intentava curar, entre cometes, de salut mental a diferents èpoques, i de com els estigmes del síndrome de Down, d'una persona amb una psicosis, de com eren les descàrregues elèctriques. La segona part de la novel·la passa a una Barcelona molt propera de l'any 92, quan les preolimpiades... És bastant així. Llavors, m'interessa el que li passa a aquest personatge i per què a la seva salut mental passa per on passa. Llavors, dins d'això és anar omplint què necessites que et passi perquè jo entengui com a lector que això t'està passant.
Veig que hi ha com temes recurrents, eh, en les novel·les.
Sí.
Hi ha com tota una part, no, de la psique.
És que, clar, jo això no ho he explicat, però m'agrada molt, sempre escric en primera persona.
Ah,
llavors,
mira,
clar, penso que la gràcia una mica d'aquesta primera... És que la tercera persona em fa com a ràbia, perquè és com aquell...
T'allunyes.
No? És aquell omniscient, no? Sí. que ho sap tot. I a vegades, en primera persona, a vegades va molt malament pel thriller. Perquè, clar...
Perquè desvetlles.
No pots desvetllar, o si pots... Clar, has de saber jugar amb això, però al mateix temps el lector no se sent enganyat. Mm. Perquè si un omniscient explica una novel·la de terror sabent com acaba, ho sap tot, no? I en canvi no t'explica això, a vegades com a lector dius, ostres, m'has enganyat tota l'estona, perquè tu saps que sabies el que passava. En canvi, clar, el personatge no ho sap, i per tant jugues més. Per tant, jo intento també, suposo que com que busco temes molt reflexius i molt de la psique, la primera persona em funciona molt bé.
Mm-hmm. Hem d'anar acabant. Quina cançó ens has portat per tancar...?
Doncs mira, una cançó que m'agrada molt. Quan em veu preguntar una cançó, va ser la primera que em va venir al cap. Podria haver sigut una fricada més gran encara, perquè la primera que em va venir al cap podria haver sigut, Ojete Calor, però no.
Meravellós, Ojete
sí,
Calor.
Sí, però no va ser. I us he portat una de The Veils, The Tide That Came and Never Came Back, 2000s, inicis del 2000s. És la meva alarma despertador.
Ah,
mira.
Ah, mira.
Ja hem conegut alguna
sempre,
cosa més.
Va amb mi, sempre va amb mi.
Molt bé, David. Doncs ens han quedat coses, per descobrir, potser en una altra ocasió, perquè, clar, el temps és el que és.
Quan vulgueu.
No dona per més. Escriure, que avui
i
encara
tant.
Ho tens.
Ara faré el repte.
Molt bé. Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Adéu, Jaume.
Bona tarda,
Carme. Adéu.